benvinguts. Passeu, passeu, de les vistos, en farem fum, que a casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comenzamos una nueva edición de Aldeo de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Saludamos a Adelín Martínez y le preguntamos sobre los premios de la crítica de los escritores valencianos que se entregaron la semana pasada, ¿no es así?
Sí, Enrique, es van donar la semana pasada els premis de la crítica dels escriptors valencians. Els guanyadors d'enguany a les millors obres publicades del 2015 són Martí Domínguez en narrativa, per La Sega, Antoni Ferrer en poesia, per Les Variacions Goldberg, Marc Granell en infantil, La vida que creix, Anna Moner en assaig per Gabinet de Curiositats de Pruna Llibres, que és l'editorial que impulsa el nostre company Josep Martínez, Iris Picó en juvenil per Moisés Estigues Quiet, Rodolf Cirera en teatre per Trio i, sobretot, pel que ens alegrem, Car Revolta ha sigut guardonada amb el Premi de Difusió de Literatura en Valencià per la difusió que fan periòdicament de l'obra literària sobre la ciutat de València, en valencià, molt especialment la tasca que fa Poesia per la Revolta. Bona vesprada, amics i amigues. Torna al Lau de Santa Teresa, avui divendres 24 de juny de 2016. El programa d'avui tindrà els següents punts. En primer lloc, Josep Martínez farà una entrevista al voltant de l'informe 2016 de la Comissió d'Ajuda a Refugiat. A continuació tindrem música, músiques del País Clandestí, per acabar amb la programació de Car Revolta per aquesta quinzena. Feta la introducció del programa d'avui, anem a l'entrevista. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Adelí. Doncs sí, passem a l'entrevista d'avui. Tenim amb nosaltres a Jaume Durà, coordinador de CEAR País Valencià, que ens vindrà a parlar de l'informe 2006 sobre persones refugiades a Espanya i a Europa. Bona vesprada, Jaume.
Bona vesprada, què tal?
Bé, en l'informe recolliu que l'any 2015 es va duplicar el nombre de peticions d'asil a Europa, arribant a 1.321.600 persones. Pareix que els motius són molt obvis, però val la pena recordar quin és l'origen d'aquest augment.
Sí, les xifres s'han duplicat respecte de l'any anterior, però allò primer que hem de destacar és que la xifra de sol·licituds d'asil a Europa no és més que un 0,2% del total de la població de la Unió Europea. Què vull dir amb això? Que són més de 20 milions de persones refugiades al món i sols un milió han arribat a Europa. Este milió 300.000 sol·licituds que tu comentes, algunes d'elles també venen de dins d'Europa, de la pròpia Ucrània, en conflicte i demés. Per tant, són xifres, efectivament, que s'han duplicat, són xifres grans, però no deixa de ser xifres petites si les mirem en el context mundial. Els països que major número de sol·licituds d'asil de persones refugiades acullen continuen sent països en via de desenvolupament. Per tant, els 28 països de la Unió Europea sols agafen una petita part de refugiats al món. Aquesta és la realitat.
Comentava les causes d'aquest augment, per molt òbvies que siguin, quins són els conflictes que estan darrere?
Efectivament, sí, la pregunta teua és més que adient. Per a començar, Síria. Però Síria és un conflicte que porta porta ja més de 5 anys d'un conflicte terrible, d'una guerra civil encarnissada, sense visos de finalitzar, en milers de persones assassinades, de xiquets i de més, com sabem, i el major número de sol·licituds d'asil, lògicament, venen de Síria. Però no hem d'oblidar els conflictes que semblen oblidats. No els oblidem com el conflicte de l'Afganistan, que passa a Eritrea, que passa a Somàlia, que passa a Palestina. I què passa a Ucrània, per exemple? Ucrània ha sigut la nacionalitat amb major número de sol·licituds al País Valencià, per exemple. Aleshores, són aquests conflictes més o menys que estan a la televisió, però també els conflictes oblidats, és que continuen generant milers de persones refugiades al món.
Parlar en global denuncieu que davant d'aquesta emergència la política de la Unió Europea ha sigut de passivitat. I en tot cas, quan s'actua, quan s'han pres decisions, ha estat bé per blindar fronteres, bé per arribar a acords com el de Turquia. Explica'ns un poquet la línia que està prenent la Unió Europea.
Sí, efectivament. Igual que la Unió Europea s'ha donat moltíssima pressa en signar un acord il·legal, un acord que viola els drets fonamentals, perquè sabem perfectament que la pròpia Turquia no és un país segur. Ja no sols no és un país segur, sinó que persones necessitades de protecció internacional que estan a Europa no poden ser retornades cap arrere. O sigui, els països europeus haurien de conèixer totes i cadascuna de les sol·licituds d'asil, però no sols això, sinó que s'han donat molta pressa en signar l'acord, en externalitzar les fronteres, en impedir que arriben, i en canvi no s'han donat ninguna pressa en reassentar i reubicar les persones. Reassentar les que ja estan en els camps de refugiats per així poder fer que arriben en condicions de legalitat i de dignitat, de seguretat, i reubicar a les que ja s'havien jugat la vida i havien arribat a Grècia o a Itàlia i ser repartides en els diferents països de la Unió Europea. Per això no s'han donat pressa i, en canvi, sí que es donen pressa per assignar un acord que, com vos comente, CEAR hem denunciat davant de la Comissió Europea perquè és totalment il·legal.
A més, podem dir que està clar en molts països, per exemple, a Àustria i a Hongria, discursos xenòfobs i autoritaris, i sense anar-nos en més lluny, aquí mateix tenim un ministre d'Interiors en funcions que dia sí dia, no? Hi ha uns missatges perillosos per a la convivència.
Sí, sí, efectivament, així el que va passat és que cada país de la Unió Europea, en compte d'anar tots a una per a la salvaguarda dels drets humans, aquells fonaments de la Unió Europea i la Convenció de Ginebra, doncs no, el que ha fet és cada país ha anat a la seua. Els països que estaven tenint el trànsit de les persones refugiades, com per exemple Hongria i altres, han tancat les seues fronteres, Macedònia, han creat les valles, recordem les valles que s'han creat internes, els murs interns a la Unió Europea, missatges xenòfobs i racistes en molts dels casos. I tu, com bé deies,